Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i deu minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts, dimarts en què ens ocupem també de l'esport. Com fem cada 15 dies, ens rebem la visita del Xavier Requeno per parlar de running. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I avui parlem d'una part no de les més agradables del running, però inevitables, perquè si ens movem i fem activitat esportiva, doncs és possible que també de tant en tant tinguem alguna lesió. Ja el tema de la gravetat és un altre tema.
Sí, és un dels temes que va intrínsec a aquesta pràctica. I diguem que és la part fosca, però que realment existeix i podem parlar inclús de dades objectives i estudis que recullen que almenys un 90% de les persones que practiquen, que corren, fan running o fan cursa de competició d'alt nivell, durant una temporada, aproximadament aquest 90% de persones sempre pateix alguna problemàtica o lesió o sobrecàrrega que d'alguna manera pot modificar els plans d'entrenament o els projectes que pugui tenir cada una de les persones.
I els motius, les causes poden ser...
Sí,
són molt diversos. Molts i variats.
Sí, són diverses, sí, evidentment. Però ja, jo sí que insistiria en un aspecte que, sí, que caracteritza aquest esport, i crec que és la gran causa, que és l'impacte. O sigui, quan parlem de les classificacions a nivell de risc dels esports que tenen impacte o no tenen impacte, i podem parlar de l'impacte com baix impacte o alt impacte, és un dels paràmetres que pot definir les característiques o la susceptibilitat que pot tenir un esport a l'hora de produir lesions. Per què? Pues perquè, evidentment, la cursa, el running, és un esport d'impacte claríssim. No? Penseu que la quantitat de vegades que impactem quan sortim a entrenar, i evidentment depenent de la distància que fem, però tot el nostre pes sobre una cama. Les articulacions, concretament el turmell, el genoll, el maluc, i conseqüentment després tota la columna vertebral suporten aquesta càrrega del pes sobre una de les cames. I això, evidentment, és repetitiu. Convido a tothom que faci un exercici de veure quants impactes fa per minut quan està corrent, i això pues, multiplica per el nombre de minuts que fa en un entrenament. Realment és una dada que pot donar-nos aquesta informació i podem entendre realment perquè és un esport que requereix pues, una prevenció claríssima per les seves característiques. No? L'impacte és una cosa que condiciona les lesions d'una manera fonamental.
Repassem doncs quines són les causes, no?, que contribueixen o que fan que tinguem aquestes lesions quan practiquem el running.
Sí, aquesta acumulació, diguéssim, d'entrenament i sobretot conseqüentment de la sobrecàrrega i de l'impacte, pues, és una de les causes principals. Si a més sumem i que tenim un pes inadequat o un excés de pes, pues, evidentment pues, aquest impacte i aquesta sobrecàrrega és... Pues,
Això és més evident que una altra causa, segurament.
Sí, és exponencial, no? Això està clar, no? Després hi ha els aspectes que podem dir, uns són de tipus intrínsec, que van amb nosaltres, i altres que són extrínsecs. És intrínsec també pues, la nostra pròpia biomecànica i la nostra morfologia i com nosaltres d'alguna manera ens movem o fem la zancada. Això està claríssim, que totes les persones som iguals, ja ho hem parlat, quan vam parlar dels principis de l'entrenament, vam parlar també de quan s'ha d'escollir o s'ha de triar el calçat més adient, però unes persones seran més propenses a lesionar-se, tenint en compte pues, quina és la seva tècnica de cursa, o sigui, la seva biomecànica, i després la seva morfologia, no? El tema de l'alineament de les cames, els malucs, etc, etc. Tot això s'ha de tenir en compte, evidentment. I si nosaltres d'alguna manera tenim alguna carència sobre un d'aquests aspectes, s'ha de preveure i s'ha de corregir per, precisament, no caure en lesions. No?
I és molt curiós fer aquest exercici, ara que parles d'aquestes dues causes, o sigui, la nostra biomecànica, el nostre moviment, com ens desenvolupem, i després la tècnica que fem servir. O sigui, fer un exercici d'observar corredors, sense tenir més informació que el que tu estàs veient, gent que corre.
Sí.
Pel carrer. Sí. Tu analitzes i observes la seva cursa i te n'adones que realment, efectivament, cadascú... Ja no és un estil. O sigui, l'estil ve motivat per la seva biomecànica, com comentaves.
Sí.
Però després la falta de tècnica, no? El gest i el moviment dels braços, el tipus de zancada que es fa... Això, només amb una simple observació, ens diu moltíssimes coses.
Sí, evidentment. Ben observat, per la teva banda. Sí, és una cosa, és un exercici que és realment curiós i inclús a vegades divertit de veure, no? O sigui, seure o veure passar una cursa d'aquestes multitudinàries i tu donar-nos compte a la gent de quina manera diferent arribem a córrer, no? Algunes persones pues, que fan unes passes molt més curtes, altres excessivament llargues, i si fem servir la part superior per ajudar-nos a córrer i a fer l'impuls, si avancem a tot el que és el tronc i el centre de gravetat cap endavant, o al revés ho fem cap darrere, tot això, evidentment, tota aquesta mecànica de la cursa és important a l'hora de veure quines adaptacions tinc que fer jo, quines correccions, I les conseqüències que té sobre les lesions, evidentment.
Clar, però així com la tècnica és més fàcil d'apurar, la tècnica sí, hi ha opcions. El que té relació amb la nostra biomecànica, que té a veure pues, amb el nostre moviment, amb el nostre cos...
Sí, la morfologia és més complicat.
Ja és més complicat.
Sí, sobretot ja hem parlat de la morfologia, especialment de les cames, tot això de les petjades neutres, que vam parlar l'altre dia, dels pronadors, supinadors, això condiciona, evidentment, el que hem parlat ara, que és triar, pues, ja ho vam parlar fa dues edicions d'aquesta xerrada, que el triar les sabatilles adequades és importantíssim. I no fer-ho per, ja ho vam dir, perquè ens agrada una marca concret, sinó perquè s'assessorem per un especialista, per un podòleg, i que es digui quines són. Si nosaltres realment hem de fer quilòmetres, ens agrada aquest esport, val la pena fer aquella inversió perquè es puguin fer un estudi i evitar aquests problemes que podem tenir a posteriori.
Com veieu, hi ha moltes causes, no?, que són l'origen, o poden ser l'origen, d'aquestes lesions que podem tenir quan practiquem el running. Però n'hi ha més.
Sí, està clar que estan també unes tendències. Moltes vegades ens deixem portar per aquestes tendències. Ara, recordeu pues, que ara fa ja uns anys ja es va posar de moda les tendències aquestes minimalistes, que és el que d'alguna manera la gent que corre o bé descalç o bé amb pràcticament un calçat que no té pràcticament
sola
o molt poca amortiguació, no? Això és probable que algunes persones sí que tinguin capacitat d'adaptar-se a això, però altres probablement no, i a la llarga a vegades produeix lesions. Com d'alguna manera també hi ha tendències que van al contrari, no? Que és un calçat que han sortit ara darrerament, que és el contrari, que tenen una amortiguació per sobre de lo normal. Amb la idea de que, bueno, si té més amortiguació, segurament em lesionaré menys. Pues, a vegades això funciona o a vegades no. A vegades, pues això, aquestes tendències que ens marquen el consum i què és el que hem de fer o com hem de practicar aquest esport, a vegades no són les més adients per les nostres circumstàncies i, conseqüentment, produeix lesions moltes vegades.
I després, com no, doncs el tipus de superfície per on practiquem.
Clar, evidentment, no és el mateix entrenar i fer-ho habitualment per asfalt, per la qual cosa l'impacte que hem parlat abans és molt més agressiu, que fer-ho pues, amb superfícies més toves, com pot ser pues, córrer per la muntanya o camins de terra. Això és determinant. I això es nota molt. Això es nota molt. El fet que ens estem preparant per una cursa o per un repte, per un objectiu que ha de ser en asfalt, no vol dir que hem de córrer sempre en asfalt, sinó que hem de fer una combinació de tal manera que aquesta sobrecàrrega o aquest impacte ens permeti poder fer una planificació i un entrenament més efectiu des del punt de vista de, sobretot per evitar aquestes lesions.
I ja que parlem de lesions, els que esteu més acostumats a aquesta pràctica del running, doncs és molt possible que en algun moment una lesió que heu tingut no s'ha acabat de curar bé. I que diríem que és el punt dèbil, no?, de cadascú, perquè sempre la lesió acostuma a caure del mateix costat.
Sí. Aquestes lesions que tenen la causa fonamentalment, doncs, bueno, doncs, per les nostres debilitats, en una debilitat en la nostra estructura morfològica o biomecànica, pues a vegades són recurrents i aquestes retornen moltes vegades. No? Ja sabeu, els que són aficionats al futbol, aquest patiment de les lesions d'isquio del Messi, per exemple. Ja sabem que tothom, quan el Messi es porta la mà aquí al darrere, a la part posterior, ja en la meitat del
nou camp
ja comença a tremolar, no? Per què? Pues perquè és segurament és una lesió antiga, és una debilitat que té correctament, concretament aquest jugador, i això ens passa a tothom, no només als astres de l'univers, no? De l'esport, sinó també als terrestres també ens passa aquest tema, sí.
I de quina manera pot afectar les lesions, el fet d'una bona alimentació, una bona hidratació?
Pues sobretot pues d'una manera definitiva, perquè especialment penso que cada vegada que s'incorporen més aspectes de la medicina a la pràctica esportiva, que és un fet que ja és absolutament consolidat, aquestes aportacions d'avui en dia ens donen una idea molt clara de que l'alimentació, en aquest cas, i especialment la hidratació, són claus a l'hora de desenvolupar l'esport. Ja només per l'aport, sinó a l'aport energètic que es pot donar per cada una de les especialitats esportives que fem, sinó que per aspectes preventius, especialment, per aportar els muscles i els tendons els hidrants que realment necessiten, això també es pot ajudar pues sobretot a evitar lesions. Moltes lesions es produeixen per deshidratació, moltes vegades, especialment les musculars.
I segurament perquè no hem escoltat ni hem parat atenció al nostre propi cos, no?
Correcte, això és bàsic. Ens deixem emportar moltes vegades per l'impuls, per voler fer, per assolir els objectius i les fites que ens hem proposat, per no perdre pistonada el dia que tinc previst per fer l'entreno, que he quedat amb els amics per entrenar, el que sigui, i que obviem moltes vegades el que ens està dient el nostre cos. Cuidado, que estic, que ja porto 3 dies seguits entrenant, per atenció que aquesta part posterior muscular de la cama m'està avisant. Escolta'm, el meu organisme l'hem d'escoltar i això és fonamental.
Clar, hem de saber on tenim els nostres límits, quins són els punts dèbils que tenim i saber en quin moment està el nostre cos.
Sí, perquè malgrat planifiquem, que és molt important planificar, això no vol dir que l'hem de portar la planificació a tota costa, no? A tot preu. Perquè, ostres, tinc la sessió d'entrenament, l'he de fer sí o sí, perquè si no ja perdo el que estava establert. Pues si el teu organisme t'està dient, atenció, para, descansa, tens cas. Aquestes molèsties, clar. I llavors fem cas. I això és clau, perquè moltes d'aquestes lesions es produeixen per no escoltar el nostre organisme. I de seguida, d'alguna manera, pues, criteris de fer una resposta més al nostre cap que al nostre cos, no?
Doncs aquesta serà la manera d'evitar lesions que després ens poden deixar sense activitat durant uns quants dies.
Sí.
I a treballar s'hi ha d'anar. O sigui que haurem de complir amb les obligacions, però haurem de deixar les devocions.
Correcte. I, sí, sobretot, és molt important el que acabes de comentar. Quan es lesionem, evidentment, hem de saber exactament quin tipus de lesió que tenim i després quin tractament hem de fer. I no tornar un altre cop a la pràctica del running fins que aquesta lesió estigui totalment curada. Perquè si no és així, aquesta lesió serà recurrent i la tindrem que arrossegar més temps en aquest cas.
Doncs com que ja sabem quines són les causes, allò que pot ser l'origen de la majoria de lesions que podem tenir amb la pràctica del running, podríem també fer referència a uns principis generals i bàsics per intentar evitar aquestes lesions.
Sí. Aviam, ho hem parlat en altres edicions. El més important és planificar bé els entrenaments i, sobretot, les sessions d'entrenament han de seguir un mètode. I quin és aquest mètode? Pues, una sessió d'entrenament té la seva part principal, en la que nosaltres hem de fer un escalfament i una activació correcta. La seva part principal de la sessió d'entreno és quan nosaltres busquem l'objectiu, pues, córrer una distància determinada, córrer un ritme determinat, etcètera, etcètera. Fer un treball de qualitat intervàlic o el que sigui, però quan tornem, quan acaba la sessió, és la tornada a la calma i aquí és quan nosaltres, d'alguna manera, hem d'intentar que tot aquest esforç muscular que hem fet, d'impacte, etcètera, etcètera, intentar que no afecti tant sobre el nostre organisme, pues, fent una bona sessió d'estiraments important i si cal, perquè realment no tenim cultura i encara en aquest país de fer servir i d'anar al fisio quan pues, de tant en tant, de manera preventiva, perquè tinguem sobretot la part muscular i tendinosa perfectament preparada per la següent sessió. No cal anar-hi totes les setmanes sempre al fisio, però és recomanable que cada X temps, i sobretot els osteòpates que hi ha ara, que ens ajuden també a recomposar una mica el tema postural, que hem parlat en un principi, i ens ajudin a tenir la nostra maquinària a punt.
Doncs això que té relació amb la programació, amb les sessions d'entrenament, amb la pràctica, tot ben controlat. Ja hem comentat que el tema del calçat és molt important i després, com a conseqüència d'escoltar el nostre cos, si veiem que el cos diu millor no tiris, doncs aconsellem el descans,
sí,
no? Per a una recuperació més correcta, podríem dir, i així evitar sobrecàrregues, que és el que estaríem aconseguint, segurament.
Sí, aquest moviment repetitiu, aquest impacte, és el que produeix aquestes sobrecàrregues. Quan nosaltres veiem que hi ha una sessió d'entrenament ja no és efectiva, perquè ens ha costat, perquè hem tingut dolor, perquè hem tingut molèsties, perquè hem tingut inseguretat a l'hora de fer desenvolupar una sessió d'entreno, el millor de tot és veure quina és l'abast d'aquesta problemàtica que tenim, si hem d'anar al metge o com he dit abans, al fisio, i sobretot descansar, fer una aturada, perquè si no és així, la lesió la tenim...
És que si no castiguem el cos.
La lesió la tenim a les portes, la tenim assegurada, o sigui, i torno a dir, és un dels aspectes que ens afecta a la gran majoria de la gent que practiquem aquest esport. La planificació, com hem dit abans, el mètode, els ritmes, les càrregues, la planificació, tot això ajuda. Però, sobretot, també, com hem dit, escoltar el nostre organisme, no?
Doncs et sembla que repassem l'agenda per aquest mes de febrer amb les propostes que ens portes?
Sí, aviam, aquí veig que aquest febrer ja ve amb força, ja comencen el febrer ja moltes de les mitges maratons. Parlarem de la Granollers, que és la més important,
aquesta
parlarem al següent programa, però bueno, per obrir boca tenim a Cornellà de Terri, tenim la Run Run, que és, en aquest cas és d'una cursa per terra, no té massa desnivell, aproximadament uns 200 metres de desnivell, i és per terra, tot i són 11.500 metres. A vegades t'hi trobes curses d'aquestes que no responen
a criteris estàndards, diríem.
Sí, perquè la gent acostumem, com tenim les referències de córrer els quilòmetres a tant, les de 5, les de 10, ja determinen uns estàndards o unes referències per a tots els corredors. Si en 10 quilòmetres baixes de 40 minuts, o si en una de 5 pues, ho fas de 20. Quan a vegades hi ha aquestes curses que són...
Has de fer càlculs, a veure.
Sí, exactament, pues, ja, moltes vegades gent li desquadra, no? Però bueno, existeixen. Com de totes maneres també, la gent que li agrada les duatlons, que en aquesta època també són molt... La gent que sobretot té més tirada per al tema de triatlons, ara aquí l'època hivernal, en aquesta època ja comencen les duatlons. I tenim una a Granollers, que és de 26 quilòmetres, que combina el tema de bicicleta i córrer. I després tenim una altra cursa que també aquí a la nostra contrada, a Torrella de Montgrí, que es diu la Texolcat Vertical, que en aquesta sí que té més desnivell, i és una cursa, en aquest cas, més dura. Estem parlant de 25 quilòmetres de cursa de trail, i que aquesta ja és per les persones que estan, doncs ara, en aquest moment de la temporada... Pues,
en un bon moment,
has
d'estar ben preparat.
Exactament, sí. Cadascú, ja ho hem parlat, es planifica la temporada. Hi ha alguns que estan encara... Pues això, els triatletes estan ara començant a fer pues això, duatlons... Estan fent més treball de tècnica igual en les piscines, per millorar alguna de les seves fases, i ja comencen pues, a fer aquest tipus de curses, que les duatlons, pues, hi ha gent que els agrada fer com a prèvia. I encara estan en un principi de la temporada, encara estan verds, no? Però hi ha gent que els duatletes, els que fan les mitges maratons, si tenen la referència de la mitja de Granollers, pues ja estaran en una forma ja molt, molt adelantada, i les que ja estan posant mires en la Marató de Barcelona, pues també. Ja parlarem també de les curses locals, perquè hem de parlar també, ja parlarem més endavant de les curses que farem aquí a Sant Cugat, la mitja marató i les altres novetats que ja us comentarem.
Molt bé, doncs Xavi, avui hem tornat a fer referència a un dels aspectes importants a tenir en compte en el món del running, amb aquest repàs a les lesions i què és el que hem de tenir en compte. Xavi, fins a la propera.
Moltes gràcies i ens veiem a la propera d'aquí 15 dies.
Molt bon dia, adéu-siau.
Adéu.